Com de preocupants són les actuals xifres d'apunyalament?
Són preocupants tots els incidents que han succeït durant aquest cap de setmana. Malauradament hem de lamentar dues víctimes mortals, una d'elles a Esplugues. Vull aprofitar que estic en antena per expressar el meu condol als familiars de la persona afinada i també doncs, a l'Ajuntament d'Esplugues. Les armes blanques ens han de preocupar, òbviament, per això el principal instrument que tenim per combatre-les és el pla de retirada d'armes blanques en l'espai públic. És un pla que es fa en coordinació amb les policies locals de tot el territori i Mossos d'Esquadra per incidir en la importància de la retirada de les armes blanques, perquè sabem que tant en una baralla que habitualment es pot resoldre malauradament a cop de punys, que es resolgui amb una arma blanca té unes derivades molt més complexes i molt més negatives, i això ho hem vist durant tot aquest cap de setmana. D'aquí la importància de continuar neutralitzant l'espai públic amb estratègies com el Pla Campai, en el cas de multireincidents habituals, que també doncs, habitualment poden fer servir aquest tipus d'eines en un conflicte, en una baralla, en un robatori. I en aquesta estratègia hem de continuar treballant més policia perquè desplegar i poder fer feina de prevenció. Per altra banda, reforçar el Pla Campai en el conjunt del territori per neutralitzar l'activitat delinqüencial i intentar, en la mesura del possible, ser més eficaços i resolutius també el que fa a la dimensió judicial en l'ampliació que s'ha fet recent de nous jutges i fiscals per donar una resposta eficaç en les dues potes del sistema. Òbviament, quan passen fets com el d'aquest cap de setmana, és difícil, no?, defensar les dades públicament. Les dades són bones, però jo crec que cal fer-ho, perquè darrere hi ha tota l'estratègia i la feina policial que estem fent per reduir la delinqüència, per una banda, i per ser més resolutius també en l'àmbit judicial per dissuadir de la comissió de delictes. No? El que ha succeït a Esplugues és una desgràcia molt gran. Malauradament, no tenim una resposta més enllà de detenir a la persona, i a partir d'ara doncs, està sota el secret de sumari i hem de saber què ha passat aquí al darrere. També és cert que hi haurà alguns que aprofitaran per fer discursos d'odi davant d'una situació i d'una desgràcia d'aquestes característiques, i també és ben cert que hem de saber diferenciar les coses, no? I jo crec que aquí, des del govern, estem treballant amb una eina contra la delinqüència, que és el Pla Campai, que l'estem declinant en els diferents àmbits, vies ràpides, pla pista, autobusos, robatoris amb violència, que està donant bons resultats, que està permetent reduir les dades delinqüencials. Ara hem de treballar amb les percepcions. Aquests fets no ens ajuden, no ens ajuden pas, però hem de continuar doncs, defensar una estratègia que és la de combatre la delinqüència, fer-ho també amb nous marcs normatius, com és el cas de la llei contra la multireincidència, que ens ajudarà amb les ordres d'allunyament per neutralitzar l'activitat delictiva i retirant armes blanques del carrer, com estem fent a diari amb el pla contra les armes blanques en l'espai públic.
El que ha passat a Esplugues de Llobregat és jihadisme, consellera?
No podem concloure això, de cap de les maneres. A priori era una persona que estava en una situació alterada i probablement algun tipus de problemàtica que no té res a veure amb jihadisme, òbviament.
Clar, això entenc.
Ara, això s'ha volgut dir, per part d'algunes persones...
Per això li pregunto directament.
Que alimenta els discursos que vostè bé coneix i que aprofiten qualsevol tipus de desgràcia, com és aquesta, que ho és, i òbviament la condemnem per introduir imaginaris de por en el conjunt de la ciutadania. Probablement estem parlant de problemàtiques diferents i és fàcil fer associacions d'aquest tipus i generar por i fomentar l'odi. Nosaltres no estem aquí, ni ens trobaran aquí. Nosaltres estem combatent la delinqüència, baixant dades, actuant amb diligència davant de la multireincidència. Necessitem incidir en què no es pot normalitzar la cultura de les armes blanques, de portar una arma blanca a sobre com qui porta el telèfon mòbil. Amb això s'està fent una feina, crec, important, en coordinació amb les policies locals. Hem de combatre amb tota la força possible el negoci de la droga, de la marihuana i de la cocaïna, que sabem doncs, que aquí tenim molta feina a fer, Per això estem reforçant els nostres equips d'investigació, per això és important ampliar la nostra plantilla i poder-la especialitzar per ser resolutius. I en la mesura del, possible, doncs, també emmirallar-nos en legislacions europees pel que fa a la pena que ha de tenir la possessió d'armes de foc i d'armes que s'utilitzen habitualment per aquests grups que estan vinculats al tràfic de drogues i a la producció de drogues.
Li preguntava directament, perquè portem tres dies en què tant Vox com Aliança Catalana assenyalen, parlen directament de terrorisme islamista. Entenc la prudència de la Conselleria d'Interior, perquè hi ha alguna investigació també en marxa, però no sé com s'ha de fer per combatre d'arrel un fake, una notícia falsa com aquesta, quan no tenen tota la informació. No sé si en això calen eines per combatre democràticament tot aquest interès polític de polititzar un crim tan horrorós com el que estem explicant del cas d'Esplugues de Llobregat.
Estem totalment d'acord amb el que comentes, Ricard, i no només això, sinó que haurien de ser respectuosos en que hi ha un secret de sumari i que aquí hi ha una investigació al darrere, i per tant fer determinades associacions públiques amb el jihadisme per fomentar aquests discursos d'odi, doncs no és l'adequat. El que passa que hi ha gent que tant se li fa això, i per tant nosaltres hem d'actuar amb responsabilitat. Aquí el funcionament de les institucions, òbviament, ha funcionat. Aquesta persona està detinguda. És una desgràcia enorme el que ha succeït. Aquesta persona està detinguda. Hi ha una investigació al darrere, però, òbviament, no podem evitar que hi hagi persones que aprofitin les desgràcies per fomentar els seus discursos d'odi. I davant d'això, doncs, el que hem d'intentar és actuar amb contundència, per una banda, contra l'activitat delictiva, vingui d'on vingui, que és el que estem fent. Les dades estan millorant pel que fa a tot el que té a veure amb els delictes contra el patrimoni. S'està treballant amb una estratègia que crec que és l'encertada contra la multireincidència. I davant incidents d'aquest tipus, el primer que hem de fer és respectar els familiars, estar al costat, en aquest cas, de l'Ajuntament d'Esplugues, com hem fet durant tot aquest cap de setmana, en contacte en tot moment amb l'alcalde de la ciutat, i respectar la investigació.
És Núria Parlon, consellera d'Interior. Si li sembla, la citarem també un dia en l'estudi per poder parlar amb calma del que està passant i també de reflexionar sobre com combatre aquests discursos que també contaminen les polítiques. Consellera, gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies. Bon dia.
Una pausa, ara ho comentem.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Aquí, la princesa Xerazat, de les Mil i Una Nits.
Ara t'explicaré una història.
I aquí sentim la Sara.
120.000 euros. Deixa't d'històries. Que avui la Sara surt.
Que acaba de guanyar el nou rasca de les Mil i Una Nits de l'11.
Let's go!
Arriba el nou rasca les Mil i Una Nits de l'11, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El Desconcert 2026 ja és aquí.
La boira m'entrava.
Aquest dimarts 5 de maig, des de la Sala Apolo de Barcelona, celebrarem els 20 anys d'ICAT. Amb Mama Duixà, Pastora, Lil Dami i el Senyor Chen, Sidoní, Gavina.mp3, Dan Peralbo i el Comboi, Ferran Palau, Sexeni, Masoni, Alosa, Flashy Ice Cream, Hipnosi, Venus, La Monique d'Eufòria, Kelly Isaia, Llum i molts més. Entrades exaurides. El Desconcert 2026, dimarts 5 a les 9 del vespre. Escolta l'ICAT o mira-la a la plataforma 3CAT.
Occident, que vol que ho aconsegueixis tot i tot, t'ofereix el Desconcert d'ICAT.
A Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes, com el 3x2 en perfumeria. Fins al 13 de maig, 3x2 en sabons, xampús, condicionadors, desodorants, afaitat i més. Combina articles i marques com vulguis amb el 3x2 en perfumeria. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
Sou molt bona gent!
Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya, però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou, irrepetible.
Compra ara les entrades, perquè hi ha coses que només passen una vegada. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3CAT en viu.
A Catalunya Ràdio. Postdates. Veig flors i penso en tu. Faré portar-les a tu pel dolç camí de cada dia.
complin d'aromes davant meu la via. De Poesies, de Joan Maragall.
Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Amb Rega Carran, com David Madí, amb Pau Llonga, amb Montserrat Nevera i amb Pere Rossinyol. Pere, per oracions del que acaba de dir la consellera.
Doncs la veritat és que sempre et quedes davant d'aquestes situacions garratibat i que no saps com actuar, no? Perquè el Marc és molt fotut, sobretot per les persones, òbviament, i els seus familiars. Però jo crec que és molt important no sortir d'aquest marc real que vivim en una societat en què, en termes occidentals, és bastant segura. Òbviament s'ha d'aprofundir amb tots els esquemes i amb totes les coses que s'han parlat, perquè és molt important, i això sí que no és ni de dretes ni d'esquerres, tothom té dret a la seguretat, però en aquest marc, en un marc, diguem, de sentit comú, en què vivim en una societat bastant segura, i les dades així ho demostren, i per tant, poder tenir un debat serè en aquest marc és completament diferent a tenir un debat que llavors sí que és quan l'extrema dreta en treu el màxim suc, en què aquesta histèria es comparteix, diguem, ja de manera ignorant el marc real, que és un marc de seguretat en termes occidentals. I després m'agradaria afegir una cosa específicament sobre els joves, que també s'ha comentat, però que crec que val la pena subratllar-ho. Òbviament hi pot haver un problema nou de joves amb les armes blanques i tot això, però és molt minoritari en el conjunt dels joves. I això crec que no hem de perdre mai de vista, perquè tenim sempre una tendència, finalment, a culpar de tots els joves, no? Que ara tenim l'extrema dreta perquè els joves s'han fet d'extrema dreta, etc, etc. I jo crec que, tot i repetint el que he dit abans, és molt important abordar-ho sense prejudicis i amb tota la professionalitat que calgui, però sense perdre mai el marc de que la majoria de joves són gent normalíssima.
Mm-hmm. Pau.
Bueno, jo no estic del tot d'acord amb el Pere amb una cosa, que és que en realitat sobre la que objectivament estem en una societat segura, vale? Segura en termes, podríem dir, del que estem parlant avui, de poder passejar tranquil·lament pel teu carrer. Si circumscrivim seguretat a això, segurament sí. El que passa que, com saps, hi ha tot unes components d'inseguretat que tenen a veure amb la situació econòmica, amb la pobresa, amb la falta de perspectives, que n'hem parlat també molt en aquesta tertúlia, que fan que sigui difícil, amb un 25% de risc de pobresa, dir que estem en una societat segura. Però, en tot cas, no estic d'acord també amb una altra cosa, que és que dones molta importància, crec que és un problema a vegades de l'esquerra, a la realitat objectiva del que és. En realitat, la política té a veure amb el que tu perceps. O sigui, perquè les persones no viuen ni a les classes socials, ni a les estadístiques dels Mossos, ni en el timeline dels Mossos si fan un comunicat de
totalment.
No sé què. Viuen a WhatsApp, viuen a TikTok, viuen allà. O sigui, no, a vegades parlem d'això com eines de manipulació. No. La seva vida real és allò. Perquè l'altre no existeix. No, jo sóc un sociòleg, jo sóc un tal, i sé que la seguretat no és tan xunga com tal, i a més tal. Jo crec que una esquerra que no entén que la realitat percebuda és molt més important en política que la realitat objectiva és una esquerra desnortada. I en aquest sentit crec que hi ha la possibilitat de construir una narrativa de drets humans i, si vols dir-li així, progressista, al voltant de la seguretat, que posi al centre el que deia, la seguretat material, la qüestió de l'habitatge, que més drets és menys delinqüència, que menys pobresa és menys delinqüència, però que no obvi que hi ha problemes greus en els barris. No en va, la persona que està capitalitzant més el malestar és el senyor Rufián. El torno a citar per segona vegada. Perquè quadriplica la voluntat de vot del seu líder, del seu partit, també a Catalunya, i és l'únic líder, si m'equivoco, corregiu-me, que ha dit l'esquerra de començar a parlar de que és normal i lícit que la gent tingui dret a viure tranquil i a passejar tranquil pels seus barris, i estan passant coses a Catalunya i a l'Estat que fan que no ho sigui. Et discutiria que potser és una realitat percebuda, d'acord? Potser no és veritat. Potser la majoria de gent camina tranquil·lament, Pere, i ho fa. Però hi ha gent que, fins i tot no fent-ho, té la percepció de que no ho pot fer, perquè per això porta una navalla. Per tant, o comencem a construir una narrativa que faci compatible, insisteixo, no estigmatitzar cap col·lectiu, tenir una perspectiva antiracista, però a la vegada no negar el problema, no convertir el problema en un problema estadístic de, bueno, els Mossos i tal, sinó a reconèixer que hi ha gent que, com a mínim, a nivell de percepció, té la sensació que viu en ciutats insegures, o si no, vamos, ja, la conseqüència és l'enquesta. És que hem començat parlant d'això aquest matí. La dreta liberal ha deixat de tenir un projecte de construcció d'imaginaris, amb els que jo no estic d'acord, però com a mínim eren imaginaris constructius, i, per tant, ha deixat el camí ample, tota una dreta il·liberal, com d'Aliança Catalana i Vox, i en canvi des de l'esquerra, bueno, estem allà recordant que objectivament la situació està com està. Pues llavors, ens... tenim l'escenari per davant que tenim, penso.
David.
Bé, des del punt de vista de seguretat, estrictament de polítiques de seguretat, sento moltes teories, però de veritat, en termes de seguretat, crec que és una anàlisi molt equivocat. El problema no són les armes blanques. Armes blanques és la base, és l'arma bàsica de la humanitat i estan per tot arreu. Estan absolutament per tot arreu. A casa en teniu... Només es va fer, a Catalunya es va fer fa molts anys, el 1714, després del decret de Nova Planta, l'única experiència de parar les armes blanques a dins del país, lligant els ganivets a la cuina, prohibint el seu ús, prohibint les capes que s'amaguen. Bueno, això és bastant absurd. El problema és la cultura de la violència. I aquí hi ha un elefant, dins de l'habitació, que tothom vol que no se'n parli perquè parlar-ne fomenta el racisme, fomenta el no sé què. I hem d'assumir la veritat, perquè el primer problema que fomenta els discursos d'extrema dreta és precisament l'ocultació de la realitat, que és el que genera la desconfiança, la capacitat d'intoxicació, etc. Els processos migratoris, aquí a la Xina i als Estats Units i a tot arreu, quan hi ha d'això, comporten una situació polièdrica. I la seguretat n'és una d'elles, i genera problemes a tot arreu. Va generar problemes als Estats Units amb els italians, amb els irlandesos. Passa, sempre va associat, és normal. No pot ser que, per exemple, quan s'informen d'aquests quatre casos, que estem parlant d'aquest cap de setmana, estan tots associats a temes d'immigració. Altres de drogues, altres de no sé què, però tots més o menys estan així. Llavors, això s'ha de saber perquè és veritat, perquè hi ha cultures que tenen una consciència de la violència diferent. Al món de Sud-amèrica la violència és duríssima, amb això. I això es porta al món de l'islam també. Per tant, la policia ha d'entendre que, malgrat tots aquests marcs que s'intenten evitar, ha de tenir una actuació molt més focalitzada en tot això. I, escolteu, fa molt de temps que estan descrites. Quan hi ha una situació que se te'n va de la mare un tema de seguretat, has de començar a practicar polítiques de tolerància zero. I vol dir de pressió policial de veritat, etc, etc. I no aquest excés de mediació i de no sé què, i de tantes coses que es posen en pràctica. I, sincerament, el pla Campai i tot això no em sembla el camí adequat per tota aquesta situació.
Montserrat.
Perdó, i m'oblido d'una cosa, després hi ha tot el problema de la droga. Hi ha moltes característiques en el conjunt d'Espanya i a Catalunya també, de que s'avança cap a una dinàmica d'expansió dels clans de la droga i de narcostats.
Vagi per endavant, que crec que fora molt important, fins i tot els més interessats haurien de ser els immigrants, que es distingeixi entre immigrants, persones que venen al nostre país per guanyar-se la vida perquè en el seu país no poden, dels estrangers que venen aquí a delinquir, que n'hi ha i molts, i es barregen amb els altres, i els pitjors perjudicats, o els més perjudicats, són justament tota la immigració que ha arribat a casa nostra, benvinguda sigui, a treballar i a guanyar-se la vida. Segon, jo no m'agrada la vinculació que es fa entre pobresa i delinqüència. Això de pobre però honrado, es deia abans, em sembla un insult a la gent pobra que mai a la vida delinquiria. I torna a repetir el que he dit abans, la desvinculació entre l'immigrant i l'estranger que ve aquí a delinquir. Més enllà que nosaltres tenim els nostres propis delinqüents, que han existit sempre i existiran sempre, perquè la delinqüència és transversal a la vida, és cert que en aquest moviment migratori hi venen aquests que venen a delinquir. I la policia sap, i em consta directament, que està molt preocupada per quatre blocs fonamentals. Un, els robatoris organitzats amb violència que venen amb persones que fins i tot arriben en ferri, roben i se'n van una altra vegada al seu país a l'altra banda del Tirrè, és a dir, fins i tot serien europeus, alguns no d'extracció europea, però són europeus. Dos, les màfies de l'ocupació, que bàsicament estan vinculades a la població magrebina, que és la que després ven les claus a les persones i que coacciona els propietaris dels pisos de vegades de manera violenta. La més important de totes, el tràfic de droga. Acabeu de dir que un terç de la usurpació de fluid elèctric de tot Espanya Espanya es fa a Catalunya, perquè a Catalunya concentrem la màxima de camps de
cada 3 hores hi ha un nou frau elèctric a Catalunya.
Doncs la major part tenen a veure, i es veu perquè en el mapa de calor que es fa, el mapa d'infrarojos que es fa amb els vehicles aeris, es veu que són fonamentalment camps de marihuana. Aquests han portat a casa nostra tots aquests trets que se senten a l'Eixample i que a llocs que nosaltres no pensaríem que s'haurien de donar tenen a veure amb aquest tràfic de droga, i després el degollado por alá. El degollado por alá també ha arribat. Són vinculats a llops solitaris, són persones que tenen problemes greus a nivell mental? És igual. No ens pot passar que una persona que va pel carrer l'agafi una altra, li talli el coll, i això sigui una cosa més que ha passat a casa nostra. Això no és un robatori en una, que ja és greu, en una joieria o en un supermercat, o una persona que s'emporta al carret de la compra en els baixos d'un pàrquing. Això és una altra cosa, i això és absolutament imprescindible que es digui a la gent què és el que ha passat, si posi fil a l'agulla, perquè si no, el problema és que, ara parlàvem de l'enquesta, no? Doncs l'enquesta respecte del que passarà. L'enquesta serà una broma respecte del que passarà a la població. Tractem a la gent com a persones adultes, diem a la gent el que passa més enllà del secret sumarial, si pot dir què és el que ha passat, identifiquem les persones, i si us plau, això absolutament d'acord amb el David Madí, ja es va practicar en el seu moment als Estats Units i en fi, el problema no s'ha resolt de tota manera, però tolerància zero amb aquest tipus de coses. I per cert, lo de l'arma blanca, home, l'haurem de dir a la gent que tregui el ganivet de la Carmanyola quan va a la feina. Siguem una mica seriosos amb lo de l'arma blanca, perquè moltes armes blanques sí que s'hi poden portar a sobre.
Rebeca.
Una mica la realitat delinqüencial que ens descriuen els policies no ens parla tant com de les cultures importades, això que es llegeix molt, no? La cultura del ganivet, o que hi hagi llocs on la vida valgui menys, perquè una mica tothom que et matin algú et colpeix igual aquí que altres llocs. Una mica el que expliquen, sobretot en el cas de les persones molt joves que arriben aquí, que és que hi ha un percentatge petit, que no és un percentatge molt gran, del 80% van fer un estudi Mossos i crec que era un 10% dels que arribaven a Barcelona no entraven en el sistema. Llavors, aquests joves que estaven en una situació de desarrelament i sense un entorn familiar i sense totes aquelles coses que tenim la resta moltes vegades, acabaven entrant en circuits delinqüencials propis de la ciutat que ja estaven molt establerts, i que això és el que acabava fent també moltes vegades, que aquesta bossa de persones que es dedicaven a delinquir creixés. Però llavors, una mica en l'anàlisi que fan i també la part de les polítiques que intenten posar en pràctica, parla d'aquesta idea de com podem atacar aquelles bosses de persones moltes vegades migrants, d'altres són d'aquí, és a dir, que no són migrants, que tenen un desarrelament al seu entorn, una falta de valors, de persones que estiguin al teu cantó, que t'ajudi a que no entris en tot
Perdona,
aquest sistema d'animació.
Aquesta no és la feina de la policia. No. Això és un debat històric que s'ha tingut. La policia ha de garantir la seguretat. Les causes profundes, sociològiques, de no sé què, no és el problema.
Bolets, no són bolets. La policia opera en un marc...
No, les mares llatines sí, no són però, bolets. Tens tota la raó. Venen de Madrid i han arribat a casa nostra.
El per què? Els factors sociològics...
Són importants, senyor Lluís.
Clar que són importants, però la policia no és el seu tema. El seu tema és garantir la seguretat i tal. No carregar-li...
Està bé recordar això.
Quan,
per exemple, parlem de posar 8 policies en centres educatius. Estic totalment d'acord amb tu. Com que la percepció és aquesta, hi ha tècnics d'integració social, hi ha educadors socials, hi ha treballadors socials, hi ha d'afrontar les causes de fons, no és la policia. Collonut, doncs recordem-ho també quan parlem de la qüestió educativa.
No, estic totalment, amb això estem totalment d'acord. Perquè moltes vegades se'ls hi carrega aquesta responsabilitat i ells a vegades ho fan servir com a excusa. I davant d'un marc legal que els impedeix determinades coses, ho fan servir. No, és que és un problema... No, escolti, vostè la seva feina no resoldre el problema social. Aquest és un problema d'altres. El problema és mantenir l'ordre als carrers i l'eficàcia policial.
Però, mira, per exemple, amb el tema de les bandes, que és una cosa, no?, que ara que sortim les bandes llatines i tot això. Ells fa temps que, amb aquesta violència que ells veuen els joves, estan intentant fer com un plan, que ells sí que tenen aquesta voluntat, no?, que tu dius que no té sentit, però que, entenent el que és el cos de Mossos, ells tenen la voluntat de anem a entendre, a conèixer qui són aquests xavals que estan en això, perquè nosaltres estem al carrer i ho veiem, i traslladar tota aquesta informació a la gent que després té marc i context per actuar.
Que
és a dir, fent taules transversals amb les escoles...
Que traslladin el que vulguin, però que facin pressió sobre aquest grup, els treguin les navalles i els vigilin. Això és el que hem de fer.
Vull dir que aquesta és una mica la intenció, que potser després no funciona.
No facin de sociòlegs aficionats, de veritat.
Vull dir dues coses, sí, la Pau. Una és sobre la qüestió del degollament i tal, execrable i fastigós. De la mateixa manera que hi ha un munt, desenes d'assassinats masclistes, i no diem terrorisme ateu o terrorisme cristià, pues no té cap sentit que diem terrorisme islamista. Ja està. A mi em sembla execrable el que ha passat. Però dir terrorisme islamista o assassinat de l'una persona que està malament del tarro és contribuir, efectivament, a estigmatitzar tot un col·lectiu. Crec que no suma ni aporta.
Va, i sobre moment, la... dia d'ara, senzillament
favor, no ho sabem.
Favor, senzillament
no ho sabem. Val, però si no ho sabem, no fem inferències, que és el que esteu fent. I en segon lloc, la qüestió de la correlació entre pobresa i delinqüència. Està més que demostrada, hi ha un estudi que qualsevol persona que entra a una facultat de Ciències Socials és el primer que li ensenyen, del 2009, de Wilkinson i Pickett, que diu que la pobresa no correlaciona amb la, no només correlaciona amb la delinqüència, sinó que la pròpia desigualtat ja correlaciona amb la delinqüència. És a dir, que les societats que són molt desigualitàries tenen molts més problemes de delinqüència, d'obesitat infantil, de malalties mentals...
Però què té a veure l'obesitat amb la delinqüència?
Pots estar en contra de la ciència, també, perquè estàs en contra de tot.
L'obesitat i la delinqüència...
El que t'estic dient és el que sap tothom, que és que una societat desigual, trencada com en la que vivim, hi ha més delinqüència. I això es va estudiar després de 30 anys d'estudis per uns senyors que es diuen Wilkinson i Pickett, 2009, et recomano que ho consultis, i és una evidència. Les societats que són més igualitàries hi ha menys delinqüència. Tu vols negar-ho perquè estàs molt més còmode amb l'idea de que hi ha uns col·lectius que són essencialment malvats i que la seva religió els porta...
És un insult als pobres. Els pobres no delinqueixen.
És el de cada dilluns, que és que tens problemes de lògica. Estàs confonent que digui que correlaciona... Estàs confonent correlació amb causalitat. És un problema de primer de filosofia, de lògica de la universitat.
Ja ho sé,
que és que jo no estic dient que tots els pobres siguin delinqüents. Estic dient que hi ha una correlació.
Jo tampoc ho he dit.
La diferència entre correlació
i desigualtat
hauria de tornar a començar. Efectivament.
Ja està,
i això no es pot negar perquè està objectivament demostrat. Per molt que cridis i piquis a la taula i tot això,
com
has picat abans quan parles i et posis nerviosa, no tindràs més raó.
El que parles barat tot el temps ets tu.
És
un problema greu de manifestació.
El que és evident és que la pobresa mai té cap virtut.
Espera. Sí, i penso que val la pena insistir, perquè abans Montse sí que donaves per fet ja, dius, degollen per Alà.
Ostres, és que ho ha dit ell, degollado por Alà, ho han dit els veïns.
Ens acaben d'entrevistar a la consellera d'Interior dient que no sembla que vagi per aquí.
El que ha dit és que no saben per què ho diu.
No, però ha dit que no sembla que vagi per aquí.
Que no saben per què ha fet això ni per què ho diu.
Montse, si el problema és un altre, tu no pots fer veure que el problema és aquest, per molt que ho hagi dit. No,
no.
I aquí és precisament, que és el que estàvem comentant abans, o sigui, si això no és veritat, perquè si el problema real no és que ha matat per Alà, sinó per un altre tipus de coses, i ho donem ja per fet, abans fins i tot que l'autoritat...
Però què vols dir? Que aquí no hi ha hagut persones que han matat per Alà? Però si encara estem reivindicant què és el que va passar a la Rambla.
Sí, però tu has dit, han agafat i han degollat matant per Alà, donant per fet una cosa que està a les xarxes...
Que també hi ha un tipus de delinqüència que és
por Alà. En 24 hores tindran una teoria, suposo, sobre això.
Efectivament, però per tant no contribuïm posant-hi gasolina nosaltres d'una cosa que ens acaba de dir la consellera d'Interior que no sembla que vagi per aquí.
Vale, doncs seguim generant el problema de la Sílvia Orriols.
Si fos veritat, Montse, és que si fos veritat és una cosa, però justament és una gran imprudència.
Per què creus que va sortir Sílvia Orriols del seu cau amb els seus quatre fills? Què va dir? Què va dir? Què va passar?
O sigui,
va dir que això també existeix.
A tu et sembla que és responsable.
Negar-lo és irresponsable.
Dir una cosa que no...
Negar-lo és irresponsable.
Quan acabem d'entrevistar la ministra, la consellera d'Interior...
Però si jo n'he parlat del senyor concret, dic que aquesta delinqüència...
Existeix.
També existeix aquesta delinqüència, o no? Com les mares llatines... que han arribat des de Madrid aquí i abans no existien a Catalunya. Ara sí que hi són. Pues hem de posar fil a l'agulla.
Són les 10 i 28. Hem de tancar l'àgora amb David Madí, amb Pau Llonga, amb Montserrat Nebrera i amb Pere Rossinyol. No marxis per Xerraga Caranco, perquè tenim més temes. Marisa Gil, Pau Forada, bon dia.
Bon dia.
Com, per exemple...
Parlarem del frau elèctric, perquè a Catalunya cada dia es detecten 67 casos d'aquest tipus, el que és el mateix. Cada hora, 3. Ens explicarà per què passa i quines conseqüències directes té sobre el consumidor el responsable de la unitat contra el frau elèctric d'Endesa a Catalunya i la periodista Rebeca Carranco.
A les 11, Àgora Esportiva, amb dos temes principals. La victòria del Madrid davant l'Espanyol, que ajorna les celebracions del Barça pel títol de Lliga, i la sisena classificació consecutiva del Barça femení per jugar a la final de la Champions, després de la victòria d'ahir davant el Bayern per 4-2.
I arribarem a les 12 de bon humor, amb els temes pendents del Jovany i companyia, i amb el concurs del Joel, un dels nostres oients demostrarà les seves habilitats habilitats i coneixements i podrà optar a guanyar divendres els 200 euros en joc.
I a les 12, la Renaixença reben en Galdric Plana, actor i monologuista biguetà conegut com a Godai Garcia, mentre que l'objecte a analitzar serà el raspall de dents.
Però abans, què han dit els altres? Gerard Jovany, Joel Díaz, hola!
Hola! Hola, hola, hola.
Hola, hola. Ah.
Vols saber què, no? Doncs mira, és que si no m'ho preguntes no m'atreveixo a engegar. Doncs que els altres es conformen amb el que poden. Ricard, el madridisme és conscient que està a punt de tancar una altra temporada de merda, però el seu aparell mediàtic ha de vendre alguna cosa. I ahir al vespre el que tocava era vendre com un èxit que el Barça encara no era campió de Lliga. Així obria el xiringuito.
Ni fiesta en Plaza Catalunya... Ni baño en la Barceloneta. Habrá que esperar al Camp Nou. O no. Empezamos.
O no, eh, o no. Generant aquí, a veure si remunten i tal.
Recordem que no és del Madrid, Pedrerol.
No, és el Barça.
És un boig noi, pràcticament.
Des de xiquitito. I per si no n'hi hagués prou amb això, després van voler reforçar aquesta sensació de fracàs culer connectant en directe amb una Plaça Catalunya de Barcelona que, evidentment, a la una de la nit era buida.
Y yo creo que hay una cuestión ahí también.
Saber qué por la espalda. Pero tenemos un momento. Plaza Catalunya... ambiente en Plaza Catalunya era lugar de celebración. Ahí está Marc. Pasa el coche de la basura, ve.
Cuidado, Marc.
Gracias, en Barcelona.
¿Qué tal está?
¿Cómo está el ambiente en la Plaza Catalunya? Adelante, Marc.
¿Qué tal, Josep? Buenas noches. Pues sí, mira, aquí en Plaza Catalunya iba a ser el lugar donde esta noche se esperaban congregar cientos o miles de aficionados del FC Barcelona. Ya veis, ese es el aspecto que finalmente se le ha quedado esta noche a Plaza Catalunya, una Plaza Catalunya desierta donde estamos nosotros y los servicios de limpieza y poco más después de que el Real Madrid...
Creo que és una connexió que podríem fer també d'aquí una setmana.
Sí,
la desolació barcelonista.
Sí, és aquesta la sensació. Però... sempre està bé mirar el xiringuito perquè aprens coses de vegades. Sí. Aquí ve una lliçó de filologia castellana. Quan algú diu una cosa amb ironia, ho diu amb retintint, no amb rintintint, que era un gos.
Bueno, no sé, el líder, cara, no, ¿cómo lo entendemos el líder una vez más? ¿Cómo? Como rintintín, que es el
dar la cara.
No, perro, no, perro, no,
perro, perro, sí. que hay una, un, le mete un doble
retintín. ¿Cómo se llama? Rintintín.
Rintintín, sí. Toca la trompeta.
Rintintín, que era un perro. Josep.
La palabra correcta es
rintintín.
Pero rintintín
lo entiende todo el mundo.
A la COPE, Manolo Lama i companyia van despotricar a gust sense retintint, perquè ho van fer molt obertament, a l'àrbitre de l'Espanyol Madrid.
Alta y amarilla, roja!
No puede ser.
Roja para Omar!
Para Omar el Gilali.
Sí, vale, Paco, si esto es roja, se queda la liga. ¿Lo va a ver?
Sí, lo va a ver. Porque es que...
hombre, ¡eres muy malo!
¡Qué malo es!
Afortunadamente...
Nah, pero escúchame, hazme caso, es muy malo el árbitro, por Dios,
malo,
hombre.
Sí, sí.
Bueno, le va a quitar la roja y le dejará en amarilla.
No hay roja.
Es que no va a pitar ni falta. Fíjate.
¡Vete a tu casa, Gil Manzano! ¡Vete a tu casa, hombre, que eres muy malo! ¡Muy malo!
¡Tú eres muy malo!
I pel que fa a l'Espanyol, la cosa comença a tenir mal aspecte, ho sabem perquè quan un periquito optimista com en David Balaguer ho veu negre, és que està molt malament la cosa.
Ja no funciona ni el ritual, Jordi, en aquests moments. Li pregunten al Cabrera, què t'han parecido los rostros de la gente? Los rostros de la gente són cares de gent que flaira el que està a punt de passar, perquè tot això fa molta farum a segona divisió. I jo fa setmanes que ho dic, fa setmanes que t'ho he comentat a tu, quan hem fet les connexions, semblava una cosa molt exagerada, però... d'on treus una victòria amb els partits que queden?
Clar, la bona notícia, com deies, que hi hauria dos equips de primera, que seria el Girona i el Barça, catalans, i a segona hi hauria el Sabadell i l'Espanyol, ara, i que quedaria la cosa molt...
Ara no hi ha cap equip català a segona.
Per això.
Això que jo no hi entenc gens, això vol dir que l'Espanyol pot baixar?
Pot baixar, sí.
I el Girona també, eh?
Sí, però el Girona, no?
Oh, el Girona té un calendari més favorable.
No dius res, Joel.
No.
I a les xarxes, què diuen?
Això sí que t'ho diré. Les xarxes estan completament astorades i fins i tot et diria, Ricard, que esma perdudes amb el que va dir la cantant Shakira durant el seu concert a Copacabana davant de 2 milions de persones. 2 milions de persones que també devien quedar parades en saber per boca de la Shakira que es declara mare soltera en un perfecte portuguès.
Sabe que en ese país, no Brasil, tem mais de 20 milions... de madres solteiras. sem ajuda, que tem que lutar cada dia para sustentar sua família. Eu sou uma delas.
Jo sóc una d'elles, diu.
Então, esse show de hoje vai dedicado para todas elas, para todas nós.
Para totes nosaltres. Si Shakira diu que és mare soltera, Ricard, corregeix-me si m'equivoco, però això sí. Vol dir tècnicament que els fills no són de Gerard
Piqué. Seria això, sí, sí.
Jo només voldria recordar-li a Gerard Piqué que si es demostra, encara li queda un fill que aquest cap de setmana va fer 17 anys i que es diu Real Madrid Club de Futbol. I és que dissabte va fer 17 anys del 2-6. Ricard, i a les xarxes el que més s'ha recordat són els comentaris del gran Michael Robinson en pau descansi, que va patir durant 90 minuts el que es coneix com la síndrome de Stendhal.
¡Qué fútbol! Hay momentos de tal belleza en el juego del Barcelona que parece que enfrente no hay más que conos.
¡Qué partido, Carlos! Es el mejor equipo del mundo. Tan sumamente superiores, Carlos. Bueno, es que, repito, parece el mejor equipo de fútbol que yo he visto nunca. Nunca he visto un equipo tan bueno. Son realmente brillantes. Y es mucho más que 6-2. Ha sido una enorme lección de fútbol y para mí un gustazo a presenciar el partido y ese juego del Fútbol Club Barcelona.
En aquell partit, el Barça pràcticament va sentenciar la Lliga i aquest diumenge pot tornar a fer el mateix gràcies a la victòria del Madrid al camp de l'Espanyol. O sigui que, en certa manera, el Madrid segueix viu a la Lliga gràcies a l'Espanyol. I clar, en certa manera, això podria ser un consol per Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, si ens atenem al que va dir al setembre.
Manolo, porque tú la Liga quieres que la gane el Madrid.
Mientras no la gane el Barça, que quieras. Es que...
Oh. Doncs ho deixem aquí a l'Àgora avui, amb David Madí, amb Pau Llonga, Montse Nevera i Pere Rossinyol. Gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
I bon dia.
Un bon dilluns. Farem una pausa i el Rega Carranco comentarem una dada que avançàvem aquest matí, el Matí de Catalunya Ràdio. Atenció a la dada. Cada hora es detecten 3 nous casos de frau elèctric a Catalunya, el que seria el mateix, 67 fraus d'aquest tipus cada dia a Catalunya.
El dissabte 9 de maig al matí, als carrers del voltant de l'Hospital Clínic Barcelona s'hi celebrarà la segona edició del Clínic Obert. Hi trobaràs tallers de salut i de recerca, concerts, activitats infantils i esportives, visites guiades, cuina saludable en directe, xerrades, food trucks i moltes propostes més per totes les edats. Una jornada festiva en què professionals de la salut i de la recerca surten al carrer per acostar la salut a la ciutadania i compartir què fan cada dia per cuidar-nos millor. Dissabte 9 de maig al matí, vine al Clínic Obert i viu la salut al carrer. Més informació a clinicobert.cat.
Amb el suport de Casa Tarradellas.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia les fites més nutritives i la resposta era metes. Les metes són fites, punts als quals cal arribar, però també són mamelles. 1031 dels 1.282 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 10 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong, Conxa Sanchis, de Badalona. I avui també ens heu dit gelós, però el plural de geló, que és una fita, és gelons, talls o vores.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o a la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
Carglass canvia. Carglass repara.
Quan apagues l'alarma, penses 5 minutets més i et despertes 3 hores tard.
No.
Et surt de dins això de...
Necessito vacas.
Sí, sí. I també sabem que ara més que mai necessites Vacas Flex. Cancel·lació fins a un dia abans per si el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web. Al Com Viatges. Sabem de viatgers.
Uala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual amb les millors marques.
Ara Uala et prepara per anar a la muntanya. Sí, aquesta setmana 20% de descompte en tota la roba, calçat i accessoris de marques com The North Face, Salomon, Columbia.
Uala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
Uala! Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
I'm the boy in your other phone, lighting up inside your draw at home, all alone, pushing 40 in the friend zone. We talk and then you walk away.
Amb Rebeca Carranco, periodista de successos del diari El País i també col·laboradora d'aquest programa i d'aquesta casa, volem comentar una xifra que fa feredat. Us avançàvem aquest matí, atenció a la dada, cada hora es detecten 3 nous casos de frau elèctric, perdoneu, a Catalunya. O si ho preferiu veure així, cada dia es detecten a Catalunya 67 fraus d'aquest tipus. Rebeca, això són números que acaben, a més, cada vegada més.
Sí, i a més és una situació doncs, que preocupa, no? Perquè pensa que aquests fraus moltes vegades, no? Parlo des de la vessant pròpiament dels successos, eh? Quan nosaltres en parlem és perquè acaben incendis. I llavors poden ser incendis doncs, que a vegades podem acabar vinculant la marihuana pròpiament i que es queda aquí, però a vegades són incendis que ho hem cobert, per desgràcia, doncs, amb 2 o 3 morts provocats precisament doncs, per aquests fraus i aquestes escomeses il·legals d'electricitat.
Perquè ens hem d'imaginar que això estem parlant de casos particulars, d'empreses, de comerços...
Doncs és veritat que els casos particulars són com la part més petita de tot això i al final el que sempre s'acaba trobant és el sector secundari i terciari, és a dir, doncs, indústries que també tenen això i després una nau que tu tens en algun lloc que no saps d'on surt i quan vas a mirar, doncs això és una gran plantació de marihuana que té una escomesa doncs, que és il·legal i que acaba doncs, captant la llum d'aquesta manera i que moltes vegades s'acaba detectant per això, pel gran consum que fa aquesta mena de plantacions.
Josep, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Josep, tot seguit, és un nom fictici del responsable de la Unitat contra el Frau Elèctric d'Endesa a Catalunya, que ens demana l'anonimat i ha triat el nom de Josep per referir-nos a ell. Com explica vostè aquest augment del 7% que ara explicava la Rebeca dels casos de frau elèctric a Catalunya durant el 2025?
El motiu principal és que la legislació és molt, molt laxa a nivell d'Espanya, no?, comparat amb Europa. I això sí que aquest últim any hem tingut, amb el cas de la llei de multireincidència, doncs una millora, no?, augmentar la penalitat d'aquest tipus de defraudació, però la resta en realitat sí que són és una, la legislació que tenim és molt laxa envers tota Europa.
O sigui, la percepció de que hi ha un baix risc legal fa que la gent ho faci.
Efectivament. Mm. Sí, o que no tingui tanta por a fer-ho, però en realitat hi ha un risc darrere que és d'incendi i d'electrocució, no?, i que al final pues perilla la seva vida i els béns immobles que l'envolten.
Entenc que són tècniques molt sofisticades, cada vegada més, no? Són professionals de l'estafa.
Doncs a vegades són professionals de l'estafa que poden tenir, per exemple, com una part contractada, que és legal i regular, i després una altra part que és la que juga doncs, a fer servir aquesta llum de manera regular. Però és veritat que en situacions segurament més petites i més puntuals sí que es troben situacions de risc d'això, un comptador que quan l'obren, no? Això ho hem vist alguna vegada que ens ho expliquen els propis tècnics, que obren aquell comptador, veuen com està aquella escomesa d'electricitat i el que diuen és que això ho haurien de desenganxar tot, perquè realment és un perill molt greu per tothom que està vivint aquí.
Per què està tan vinculat al sector primari i terciari?
El problema és, bàsicament, que una de les parts més importants del seu negoci és l'energia, no? Llavors, on es pot estalviar més diners, no? Pues l'energia, no?
Reduir costos, primer. Vols dir?
Reduir costos, no? Llavors, són els més propensos a fer-ho, no? Per exemple, doncs, una fàbrica de plàstics, no? Diguéssim, que necessiten molta energia, un hotel, d'aquesta tipologia, no? De negocis.
I això ho detecteu, com ho detecteu vosaltres?
Doncs tenim diverses vies, no? Tenim les noves tecnologies, no?, que al final amb intel·ligència artificial, amb estudis de consums, amb estudis de diversos factors, doncs ens apunten on hi ha una probabilitat més alta de defraudació de fluid elèctric. Però també tenim denúncies anònimes i també col·laboracions amb cossos i forces de seguretat, que també ens aporten les seves denúncies, i també avaries. A través de les avaries doncs, ens aporten també molta informació per poder investigar aquests delictes.
I quan ho teniu, què és el que feu?
Doncs depèn del tipus de delicte, doncs, ho treballem d'una manera o d'una altra. No? Si hipotèticament pot ser compatible amb una plantació, per posar un exemple més genèric, doncs ho portem amb cossos i forces de seguretat.
Anem a saludar aquesta hora també i afegim a la conversa Àngel Rubianes, que és cap de la Guàrdia Civil a Premià. Àngel, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I gràcies també per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vostès.
Vostès en fan un fart de detectar casos com aquests que estem comentant.
Sí, estem farts. Portem ja molts anys treballant aquesta problemàtica i ho deien vostès molt bé. És un problema greu de sensibilització social, judicial també, a vegades policial. I és complicat de fer transmetre a la societat el enorme problema que aquestes connexions fraudulentes poden provocar, i de fet provoca.
Perquè això, Josep, responsable de la Unitat contra el Frau Elèctric d'Endesa a Catalunya, quin impacte real té al ciutadà, a la factura del ciutadà?
Doncs en té moltes, perquè al final, d'una manera o una altra, el sistema elèctric, doncs totes les deficiències es carreguen sobre la factura, d'una manera o d'una altra.
Ja, que s'ha de repartir els costos i, per tant, ens toca pagar-ho nosaltres.
Així és. Així és.
Ara puc comentar amb senyor Rubianes que fa anys eren plantacions de marihuana, sobretot, no? Que això és on hi posàvem més la lupa. Això està canviant?
Les plantacions, de fet, continuen. Avui tenim una actuació precisament aquí al Vallès. Però és veritat que hi ha altres negocis que també se sumen a aquest tipus de defraudació, i que realment el que provoca és una competència deslleal contra o respecte a aquells negocis que sí que fan els deures i tributen i abonen els importants costes elèctrics que suposen per a les seves activitats.
Clar, i una cosa que també veiem bastant els periodistes són problemes de subministre, gent que es queda sense llum en un moment determinat, en barris, de manera recurrent, sostinguda durant molts anys, no? Jo recordo, doncs, això, barris de Girona o de Figueres. Jo no sé si això una mica us veieu com sense capacitat de poder-ho combatre, és a dir, que és una qüestió de sensibilització i que policialment és impossible de combatre.
És complicat combatre això perquè, sobretot, la delinqüència també es perfecciona. I si abans trobàvem plantacions molt grans en una nau o en un domicili, ara la delinqüència se fragmenta i, com que saben que nosaltres actuem, diversifiquen. I si abans tenia una organització, dues cases, per exemple, avui tenen 10, sempre acompanyada de la defraudació fraudulenta a nivell elèctric.
Perquè l'estafa, clar, quan parlem de xifres ens perdem, no? Per exemple, 486 gigabytes per hora d'energia defraudada, què equivalen?
Això és moltíssim. Això equival al consum mig de... No sé si són unes 200.000 habitatges anuals, i això seria...
Anuals?
Sí, això seria com, per exemple, diguéssim, una ciutat com Lloret, no? Lloret de Mar, o sigui, perquè veiéssim la dimensió, no? Realment, si no hagués aquesta defraudació, ens evitaríem la generació d'aquesta energia.
I aquesta energia, senyor Rubianes, com ho fan? On la punxen?
Normalment, això ho explicarà millor els especialistes d'Endesa, però normalment directament de la distribució, sense passar per al comptador, diguéssim.
Per tant, això és on es produeix les electrocucions, o sigui, que és molt perillós, això, de fer.
Efectivament.
Evidentment, nosaltres, una idea, al desembre de l'any passat, van fer 26 inspeccions en supermercats en la ciutat de Barcelona i 24 tenien la llum punxada.
I aquests supermercats són supermercats normals o 24 hores?
Hi ha de tot. Podem pensar, no?, que la primera cosa que es ve a la... al cap és que són 24 hores, però hi ha marques reconegudes que també a través de les franquícies fan aquesta activitat irregular.
Aquí nosaltres hem treballat amb l'Àngel, amb AMA, i el que hem trobat del patró és que són franquiciats 24 hores, la majoria, i són aquest patró, no? O sigui, i un dels punts és la defraudació amb societats que es mouen de nom cada dos per tres per trobar aquesta defraudació econòmica, no? I poder-se estalviar aquests costos.
Clar, a mi una mica m'agradaria saber també una mica quina és la reacció que tenen aquestes persones quan vosaltres aneu, detecteu aquestes, bueno, aquestes llums que estan connectades regularment i quina protecció feu servir també vosaltres davant d'aquestes situacions.
Bueno, nosaltres en aquest tema dels supers ens coordinem amb totes les administracions que siguin possibles o que estiguin afectades, no? En aquest cas la Guàrdia Civil, no? Com a cos policial, no? Però també sí que tenim pues bé treball, no? Bé també l'agència tributària i revisem tot que estigui correcte, no? Llavors, clar, quan vas tot, normalment si hi ha alguna irregularitat que sigui essencial acaba sent el tall del subministrament i això suposa el tancament del negoci. Per tant, quan hi anem bé. I això és la por que tenen, no? I per nosaltres, per altra banda, no? Quan tenim algunes de les actuacions, nosaltres com a treballadors, al final també pues, estem amenaçats, ens diuen de maco cap amunt, i això és el mínim. Llavors, clar,
per això es manté l'anonimat, diguéssim, avui.
Ah, exacte. És un dels principals motius de jo mateix i el nostre equip mantenim l'anonimat. Avui en l'equip de l'Àngel, que estan fent una actuació al Vallès, doncs també estem nosaltres allà presents, i el mateix. L'anonimat per nosaltres és molt important. Cotxe sense logotipa, roba sense logotipa, ser discrets.
Àngel Rubianes, cap de la Guàrdia Civil a Premià de Mar. Gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies. Bon dia. Bé.
I gràcies també, Josep, responsable de la Unitat contra el Frau Fiscal d'Endesa a Catalunya, per venir avui al matí i per també explicar la situació, perquè a vegades també ens queixem de per què ens puja la factura de llum. Doncs aquesta és una de les conseqüències també importants a destacar. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Rebeca, fins aviat.
Fins aviat.
Ara tornem.
De maig, 9 del matí. Són 10 quilòmetres. Ràpids, atractius, divertits.
Per Barcelona.
És la cursa al Cort Inglés.
Participa ja amb la samarreta solidària d'aquesta edició.
El 100% del que es reculli anirà destinat a la Fundació Johan Cruyff.
El 10 de maig, Barcelona és la cursa.
Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas pa flipar. Hasta 30% de descuento.
Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
Amb David Ávila.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Som el dia.
Som la nit.
Som dos programes amb el mateix objectiu.
Saber què està passant.
Què ha passat.
I també per què ha passat.
Tant a casa...
com al món.
Què ens fa diferents?
El ritme.
El ritme.
El ritme.
Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
Perquè al Catalunya nit som pausa.
I som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
A tota hora...
i a tot arreu.
De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Som diferents.
I tant.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Bon dia, Ricard Ostrell.
Hola, Fel.
Què tal?
Bé.
Hola, bon dia.
Bon dia, bon dia, Sorguera. Què tal?
Ei.
Hola, Peyu.
Hola.
Hola.
Com esteu?
Què? Bé, he pensat per un moment que fins a les 10, a les 11 anant entrant gent. Hola, bon dia.
Hola.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Sí, sí, sí.
Ei. Ja està. Sí, tu, escolta, res, només fes-ho saber que cap de setmana he gaudit d'una cabritada molt ben parida.
Cabritada?
Ah, hòstia, sí? Cabritada.
Hòstia, sí, sí, em fotre... Vaig comprar un cabrit fet a la brasa, nano.
Però vas comprar fet, ja.
Fet el comriu.
No, perquè me'l va comprar a mi.
Ah, sí? Que també vens cabrits sencers?
cabrits, sí. Bueno, clar, els mascles...
S'han de matar.
S'han de matar, diguéssim, no se'n fa res dels mascles.
L'important, Peyu, és que te'l paguin, el cabrit, també.
Sí, perquè en Xuriguera també me'n va comprar un, també, i, noi, es va descuidar els cèntims.
Saps? Un clàssic.
Va dir, la meva mare ja passarà a pagar, i no se'n recordava que la seva mare era morta, i clar...
Sí. I en Fel també, bueno, ha sigut més complicat entregar aquests dos cabrits que no va, perquè en Fel va dir, no li anava bé de l'allò, diu, bueno, passaré per allà a la teva productora el divendres al dematí. I llavors, a les 8 del dematí rebo un missatge, Peyu, aquesta porta no s'obre. Li vaig deixar unes claus amagades aquí amb un test i li vaig fer tot un vídeo explicatiu i tal, i vale, perfecte, no hi haurà problema. I m'envia a les 8 del matí, no s'obre la porta, dic, home, s'ha d'obrir. No, fa estona que m'hi barallo aquí, i em va passar un vídeo, diu, veus, ho estic intentant, i aquesta clau, sembla que no entra bé, aquesta clau. I estava intentant obrir la porta de baix al carrer amb la clau de dalt, però si veiéssiu els dos panys, la diferència és tan abismal que, o sigui... Per intentar ficar aquella clau en aquest pany és que has de tenir molta imaginació, eh? Ja es veu que no hi va, en aquella clau. No entenc.
És ben bé que hi ha persones, sí. I en Fel i jo som una d'elles, que només servim, bueno, servim per coses molt concretes, que quan ens treuen de la nostra feina exacta...
De la zona de confort.
Es complica molt.
Però tu saps una clau petita d'aquelles d'una bústia?
Sí, la bústia.
I un forat d'aquelles claus d'abans de la porta de pagès d'allò? Sí. Pues, si tens aquestes dues claus...
Ja es veu que no... Sí. Sí, sí.
Ja es veu que la de la bústia no va amb aquell forat tan gros. Ja es veu.
Ell em va dir, això ja veuràs que costa una mica. Jo pensava, home, una mica sí, però tant no pot ser. I vaig trucar en plan, noi, feu arreglar això, per favor, feu arreglar.
Van redar hasta va fer venir el masover d'aquí al costat, el veí. Aquí estava en el masover i ell intentant obrir la porta.
Però el masover tampoc no ho veia, que no era la clau que corresponia.
Sí, va ser el masover.
El masover ja ho va veure.
Va dir, això és l'altra clau, noi. I em va mirar amb una cara de dir, és que ara mereixies un cop de puny, saps? Però, saps? No. En fi.
Bueno, així és el cabrit bé, eh?
Bé.
Era bo?
Oh, la brasa, oh, en Zumbi, en Nasi, com van disfrutar.
Hòstia, jo el faig arrebossat.
Me n'he guardat una mica, millor per arrebossat, també.
Rebossat, és que arrebossat tot és molt bo.
Ah, molt bo, sí.
Hòstia, a mi em dius... Pedra, la rebossa, sí.
No ho sé, la pedra no, però a mi em dius, et convido una gambada o llom arrebossat...
Llom arrebossat.
Juro, eh? Llom arrebossat, eh?
Sí.
Juro, eh?
Perquè has vist molta gamba tu la vida, també.
Bueno, em vaig vendre molta, però menjar-ne...
Jo, per unes circumstàncies... que ara no explicaré, una vegada vaig dinar al costat del Daniel Rojo, sabeu el delinqüent?
Sí, i tant.
Es va quedar 16 petxugues de pollastre arrebossades al meu costat.
Què dius,
16,
ara?
T'ho prometo. Les havia fet el meu pare, eren boníssimes.
Daniel Rojo, per què no el porteu a la Renaixença?
Ja el podríem portar.
Va ser el xofer de Messi, eh? Va ser el xofer de Messi,
sí,
eh?
Sí.
Home, tu l'has tingut unes quantes vegades, Ostrell, i
dues,
tant.
Dues.
Jo l'he tingut aquí al costat, a un pam de la cara, dient-me, jo he tenido sífilis, he tenido sida, he tenido... I era com, hòstia, aparta't una mica de poder. Però molt trempat. I es va quedar 16 petxugues de pollastre, de veritat.
Hòstia, sí. Hòstia.
No, el meu pare les fa molt bones, és veritat, però... Hòstia.
Doncs això hauríem de convidar que vingués i aquell dia que cuini el teu pare un altre cop i ens faci, buixes de pollastre arrebossades. Ell 16 i jo 8, a la meitat, perquè el cos que té ell amb el meu també és la
meitat. No té res a veure. Això que té cames petites, eh? Saps aquella gent que té...
Sí,
cames una mica com de canari. Cos gros, però cames petites.
Sí.
A mi a vegades em passa això.
Sí, segons l'època.
Avui portes les cames d'un altre, em diu, a vegades.
Sí, a vegades sembla, saps? Que quan ets petit que jugues amb clics i argamboys, que llavors intentaves enganxar...
I t'has equivocat.
Doncs a vegades en Xuriguera hi ha èpoques, quan està més gros de dalt, que li dic, hòstia, s'ha equivocat i t'han muntat les cames d'un altre. Vull dir que... O això, o les cames d'un heavy de Sant Hilari. Que també els heavies, que van amb aquests texans tan apretats.
Heavy de Sant Hilari.
Sí.
Saps? Això és una espècie d'extinció, eh?
Sí, em sembla que no en queden cap, ja, de Sant Hilari. Això un rato t'aniré a fer un vol amb cotxe i miraré de comptar-los, perquè...
Sí, la biodiversitat de Sant Hilari ja està perdent, és veritat.
Sí.
Sí, tan diverses que són algunes coses i tan simples amb altres, eh? Ens estem simplificant amb d'altres, eh?
Sí. I això, vols dir que no teniu la culpa als mitjans?
Segur, no, això segur. Ja t'ho dic jo.
Jo aquest cap de setmana en un restaurant vaig veure un cambrer que gairebé li implosiona el cap, perquè jo tinc una filla que és negra i una que és blanca.
Sí.
I llavors la negra...
Una ovella o una filla, has dit?
Filles.
Una filla.
La negra es demana una bola de gelat de vainilla i la blanca de xocolata. Van al revés, diguéssim. I va venir el cambrer amb un bol a cada mà, amb la de xocolata i la de vainilla. I era en aquell moment que li veus passar pel cap tot allò, la cagaré. I ja li vaig dir, va al revés. Posa la blanca a la negra i la negra a la blanca, no em pateixis. Hòstia, però estava pobret, que a punt de desmaiar-se. Eh? Era...
Clar. Hòstia, és que l'has fotut amb un problema, pobre home.
Sí, sí, sí. No, elles ho trien elles, jo què sé, són elles que ho volen. Sí, no sé, sí.
Hòstia, la cavall i la que escala.
Exacte, una va escalar i l'altra va ballar. Sí.
Mira. Escolta, i a la Renaixença què, Peyu?
A la Renaixença avui entrevistem a Godai García.
Som-hi!
Galdric Plana, usonenc, humorista, amant de les plantes. El tindrem aquí. I dediquem el capítol al raspall de dents, que és un bon, eh? S'han de netejar els raspalls, eh?
S'han de deixar a casa els altres o no?
No, això mai. Me fa gràcia la gent que no se la renta a casa, llavors quan van de vacances, sobretot el raspall de dents, però si casa no te la rentes. Cago en Déu.
Sí, i una cosa, que parlem molt de rentar les dents, però no parlem de rentar els raspalls. És important rentar els raspalls, eh?
És el que acabo de dir. De fet,
acaba de dir Peyu. Acaba de dir Peyu. Que t'han tret el teu zona de confort.
Que dius, a les dents està molt bé que ens les rentem, però els raspalls, sobretot, ben nets.
Bueno. Doncs amb aquest desori, avui la Renaixença. Adéu,
sí,
Peyu, fins ara.
Allà hi serem.
Adéu.